10 i 4 minuts, segona hora de programa aquí al dia, mirant com sempre en aquestes hores cap al cel. Avui tornem a tenir calor, moltíssima calor. De fet, no tindrem una treva d'aquesta calor fins al manco mitjan setembre. Predomini de cel poc ennigulat, amb alguns intervals de núvols alts i també núvols d'evolució durant el dia. Bon dia de nou, Joana.
Bon dia, Marta. Idò, mira, t'he de dir d'entrada que les temperatures avui seran o les tindran sense grans canvis. Les màximes arribaran als 33 graus i les mínimes quedaran al voltant dels 21. 22 graus, així que continuem parlant de nits tropicals.
I pel que fa al vent, serà fluix i de direcció variable amb brises costaneres. A la mà, marejol i onatge que pot arribar als 60 centímetres amb vent moderat de l'est de fins a 31 quilòmetres per hora.
I alerta també perquè, tot i que la probabilitat és baixa, no es descarta alguna precipitació feble i ocasional que podria anar acompanyada de fang. Després, però, el cel tendirà, per dir-ho d'alguna manera, a quedar poc ennigulat o destapat.
Deixem les illes i avui també pegam una ullada en crònica internacional cap a la Xina, la frontera entre el Nepal i la Xina, on la xifra de morts per l'arribada massiva ja supera el miler, segons el balanç conjunt de les autoritats dels dos països.
Més de 4.000 persones, Marta, continuen desaparegudes, la majoria en territori nepalès, mentre continuen les tasques de rescat complicades per les condicions meteorològiques.
Recordem que entre els desapareguts hi ha també dos espanyols, formen part d'un grup de prop de 600 estrangers amb qui encara no s'ha pogut contactar, una situació que continua molt pendent de l'evolució de les tasques de rescat. Sempre, a més, ho hem vist les diferents imatges, no? Algunes d'elles s'han fet virals, tot i que l'esperança, evidentment, cada dia és més baixa, encara hi ha rescats possibles. Obrim les nostres càmeres, obrim les beauties per analitzar el temps en directe en aquestes hores, 10 i 6 minuts. Compartim la primera, el Puigmajor.
Puigmajor, ben assolellat en aquests moments. Sí que podríem dir que pareix que el cel en aquest punt de Mallorca està bastant estirat, tot i que no sé si de fons podríem dir que és aquesta sacalitja que faria que a lo millor plogui una mica de terra roja.
Per favor, el cotxe, si l'heu rentat, el manco esperau per tornar-lo a rentar, perquè probablement aquesta pluja vermella mos acompanyarà durant tota la setmana fins que no desaparegui aquesta pols en suspensió.
Sí que pensàvem abans, ho dèiem en el sumari, que ja mos havia advertit el nostre company, Albert Darder, que sembla que la tardor podria arribar la setmana que ve en el començament de l'escola. O sigui que més o menys...
Vos ho acabeu de creure, veritat?
Jo tenc esperança de que comenci a afluixar una miqueta, tot i que ja sabeu que som tim estiu, però aquesta calorada ha estat una mica massa feixuga.
Una càmera més.
Així és. Passam ara a la Mesquida, a Menorca, on podem veure el cel una mica més blau, tot i que també s'intueix aquesta boirina, tot i que no com en el puig major que acabam de veure, i podem veure com no hi ha molt d'onatge que topi contra les roques, per tant, hi ha calma relativa en aquest indret de Menorca. Ara mateix hi podríem anar.
Encara som a temps de fer un cafico de final d'estiu. Una pregunta molt important, molt rellevant, quasi transcendental. Vosaltres sou dels qui, quan ja comença setembre, deixeu de nedar?
No.
O allargueu els banys fins octubre, si cal?
Jo ja sabeu que els estic per davant i per darrere. Vosaltres me deu a començament de temporada.
No,
que
un fins... mallorquí no se fica la mà si
bueno,
no és dia primer de juliol.
Mallorquins, vosaltres dos, perquè jo crec que cada vegada hi ha més gent que per maig, en la calor que fa i en la temperatura que tenim malauradament a la mà, la gent neda cada vegada més prest, perquè això de l'aigua està freda ja no ho podem ni dir. Però sí que l'estir bastant a setembre, tot i que és vera que amb el setembre la tornada de la rutina, les coses canvien. Ara que cap de setmana ja tenc truix i ja no hi puc anar,
plaia.
I jo ja me sap un pot de greu, això.
Si és que és més de piscina que de platja, sí. Ja ho sabem, però podem fer la mateixa pregunta.
Jo és que enguany he tocat la mà un pic, que va ser per Sant Joan, que vaig banyar...
Que vas anar a fer ritual.
Exacte, i vaig banyar uns pebets, i llavors he anat dues unitats de dia a la piscina. No som...
I la resta, amb un llibre i aire condicionat.
Exactament, sí, sí. I la dutxa de ca nostra.
Exactament.
I a vegades, cadascú se refresca així com pot.
Cadascú que trobi el plaer on vulgui i com pugui, sens dubte, per a gustos, colors. I doncs, si vos sembla, parlam d'alguns temes que marquen l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest dia 2 de setembre. En aquest cas, posam el focus als treballadors de nou i també algunes reivindicacions. AENA ha convocat finalment una reunió aquest dimecres amb els representants sindicals de la plantilla de l'aeroport d'Eivissa, una convocatòria que arriba després del segon dilluns consecutiu de concentració de treballadors.
Una trentena d'ells han tornat a denunciar la sobrecàrrega de feina, la manca de possibilitats de conciliació familiar i el fet que Eivissa disposi d'una centena de treballadors manco que altres aeroports espanyols amb manco trànsit aeri a l'estiu.
L'empresa, com dèiem, ha decidit convocar els treballadors a una reunió avui, aquest dimecres 2 de setembre, per abordar els problemes que denuncien. Per això avui volen saludar en David Torres, que és president del comitè d'empresa o del centre de l'aeroport d'Eivissa. David, bon dia, com estàs?
Buenos días, muy bien, gracias por atenderme.
D'entrada, compte-mos, no? Els treballadors protesten per una sèrie de decisions empresarials que, pel vostre judici, per la vostra banda, provoquen una sobrecàrrega laboral inassumible. Quines són aquestes sobrecàrregues?
Pues mira, te puedo dar unos ejemplos muy específicos y hay trabajadores que tanto en el mes de julio como en el mes de agosto han realizado guardias que no tenían que realizar del orden de 8 a 10 guardias más, es decir, estaban haciendo del orden de entre 80 y 110 horas más de las que le tocaban trabajar, en horas extras.
Això és una gran quantitat. Si no vaig malament, David, si no ratifiquem, crec que se poden fer en total, en general, en un any 80 hores extres de més. Si els heu fet durant els mesos d'estiu, ja anau més que passats, no?
Sí, sí. Otro, por ejemplo, yo ya te voy dando datos para que veas que son datos claros y específicos. En el primer trimestre del año se hicieron unas 400 horas extras en AENA, o sea, en el aeropuerto de Eivissa. Pero en el segundo trimestre, si sumamos el segundo trimestre, se han hecho 2.700 horas extras entre los trabajadores, entre 250 trabajadores. Es decir, se nota claramente que hay un déficit sustancial de trabajadores, porque si no, no sería necesario realizar tantas horas extras.
¿Y cómo se pot conciliar? Perquè vostès reivindiquen també la conciliació familiar, perquè totes aquestes hores, el compliment d'aquestes hores extres, m'imagino que se fa molt complicat.
Efectivamente, sí, porque además el problema o el gran problema, que es el principal problema que reivindicamos, porque los trabajadores no se niegan a realizar las horas, pero sí que solicitan que se les avise con tiempo suficiente. Un claro ejemplo es este mes de septiembre. A día 2 de septiembre, habiendo un déficit bastante importante, se han puesto solo los turnos que se tienen que cubrir hasta el día 7, es decir, hasta el día 7 están cubiertos los turnos, pero del 7 hasta el día 30 no se sabe quién le toca trabajar. Cuando ya se sabe que hay un déficit y hay que cubrir, hay colectivos que hay que cubrir del orden de 40 turnos vacíos. Entonces está muy claro que la forma de trabajar no es la más coherente, o por lo menos no es la más personal y no mira de cara al trabajador, que ese es el gran problema que estamos viendo en AENA últimamente.
Clar, i aquestes situacions, apuntau que mitjançant les vostres protestes el que destacau és que hi ha situacions que posen en risc la gestió de la seguretat de les persones i dels equips. En a què vos referiu exactament? Més enllà d'aquestes hores extres que, evidentment, te fan estar, no sé si manco alerta o no sé si més cansat, per on aniria la cosa?
Oh, pues está muy claro. Tú imagínate que hay trabajadores que en 30 días han trabajado 22 días 12 horas. Tanto de día como de noche. Eso es claramente un cansancio físico y mental donde el trabajador es prácticamente imposible que pueda realizar sus funciones de manera eficaz.
David, una qüestió més, perquè clar, mos fa referència fins i tot a qüestions que s'havien produït o moments que s'havien produït hores extres el mes de gener. Quan va començar aquesta situació i o aquest malestar a l'aeroport i sobretot quan diries que va començar a ser un problema per vosaltres? Perquè una cosa és d'una manera puntual haver de fer unes hores extres i una altra cosa és arribar a tantes hores extres acumulades. Quan va començar?
Bueno, el problema año tras año se ha ido aumentando porque claramente el tráfico ha ido aumentando. Por ejemplo, este año, en el primer trimestre, se ha aumentado un 5% con relación al 2025 y lo que ha ido pasando ha sido que ha ido aumentando poco a poco la cantidad de trabajo y aparte de eso, la empresa en algunos colectivos ha modificado sus vacaciones y las ha puesto en verano, cuando siempre eran disfrutables en invierno durante más de 20 años. Y ya mirándolo matemáticamente, si 6 trabajadores tienen que pillar un mes de vacaciones en 7 meses de verano, es prácticamente imposible que se pueda hacer.
Claro.
Porque esos trabajadores faltan.
David, has explicat ben bé aquesta reivindicació que ve de temps enrere, que fa que els treballadors hagueu de fer moltes hores extres, reivindicau la manca de personal, reivindicau poder conciliar com toca. Estem parlant que només un mes heu acumulat més de 80 hores extra, que és una barbaritat. Avui és un dia important perquè teniu una reunió, és una reunió que encara no s'ha produït. Què esperau d'aquest encontre?
Pues realmente esperamos que la empresa se dé cuenta de que somos personas y que no todo lo que cuentan son beneficios, porque desde que la empresa es un 49% privada, se ha dejado de pensar en los trabajadores como personas y somos todos números. O sea, lo que solicitamos es que de nuevo vuelvan a ser personas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba trabajando como autónomo, decidí venir al aeropuerto a trabajar como empleado público, porque las ofertas y la vida que te ofrecía el trabajador público eran de garanties, i eso ja no existe.
Clar. És una situació complexa, ho has explicat ben bé en aquests minuts de ràdio i de televisió. Esperam que en aquest encontre, que en aquesta reunió se pugui apropar totes aquestes postures per al millor i la qualitat de feina d'aquests treballadors que reivindiquen, no?, un major benestar. David Torres, és president del Comitè de Centre de l'Aeroport d'Eivissa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Un abrazo.
Si recordeu, els nostres oients i espectadors més fidels ja saben que ahir mos varen fer ressò d'aquest primer dia de pesca. Ja sabeu, la pesca d'arraors, la pesca recreativa, una cita super esperada per als aficionats. Ha tornat el raó, però això sí, ha tornat amb algunes complicacions, podríem dir. Des d'ahir es torna a poder pescar aquesta espècie tan estimada a les illes després de 5 mesos de veda.
Una aturada que, segons les dades del govern, Marta, ha donat resultat. Els raors han augmentat de manera molt notable la seva talla, de fet, la seva mida i el seu pes mitjà.
De fet, ho explicaven ja ahir, no? Per fer-vos una idea, l'any 1999 el raó pesava de mitjana uns 26 grams. En les darreres dades disponibles aquesta xifra arriba o ha arribat als 70 grams. Ahir, per exemple, el director general de Pesca mos deia que alguns dels exemplars que havia pescat arribaven en els 80 grans, pràcticament el triple. La temporada s'allarga, a més, fins dia 31 de març de l'any que ve i cada pescador recreatiu pot capturar fins a 50 exemplars al dia. Però, més enllà de les dades, avui volen saber, Xisco, per què passa, o què passa amb el raó una vegada arriba a terra.
Quin preu té? En trobam els mercats, els peixaters noten que avui n'hi ha més i de més bona mida i sobretot continua sent tan apreciat com sempre ahir que es va poder començar a pescar. Vos podem pensar ja que per a Grau la situació està complicada. Mos ho explica a Paquita Bonin, la presidenta del mercat, que diu que no ha estat un bon dia per a raós. Escoltau.
Mira, bon dia. La llonja avui a raons han fet molt cas. Entonces a raons damunt la pedra anirien a 140, 150 euros i la veritat és que no hi ha hagut cap peixeter de Peregrau que hagi duit raons perquè en aquest preu és el primer dia i no... Són invendibles.
Clar, la situació crec que és molt semblant al mercat de l'olivar. En parlam amb en José Martí, ell és peixeter precisament de l'olivar. José, molt bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
En quin punt se troba raó a l'olivar? No sé si en teniu molts, pots, quin preu tenen?
Pues mira, nosaltres en particular avui ha estat impossible aconseguir raó mallorquí. En tota la subhasta han passat 3 queixes i s'han fet a un preu desorbitat. Com deia Paquita, el preu de venda jo crec que oscil·larà entre 120, 140 euros a raó mallorquí, però ja t'ho dic, han estat 3 queixes comptades. O sigui, per lo que sóc venedor, la temporada ha començat molt malament. Ventura per la pesca recreativa no, però per lo que és la pesca professional, molt malament ha començat.
Uau, José, 120, 140 euros. Mos havíem imaginat, parlant amb la Paquita, que el preu oscil·laria entre 60, 80 euros, que és una mica el preu cada una primera jornada de sortida de preu de mercat, però clar, 120, 140 euros, qui vol menjar raó en aquest preu? No sé si notau que hi ha gent que té ganes i que vol bé demanar, o directament diuen no, esperarem una mica, veurem si baixa el preu i se pot menjar sense que pesi tant.
No, ara com que també just mos coincide dins la temporada de la llampuga, el que fa el consumidor és pues, a primers gotes de la temporada de la llampuga espera que raó vagi baixant de preu, però raó mallorquí sí que és vera que duim una sèrie d'anys que s'està fent caríssim.
Quan creus...
particularment...
Clar.
Digues.
No, continua, deies que s'està fent caríssim, que és veritat, que són xifres astronòmiques.
Nosaltres particularment el que fem, com que el producte... el raó mallorquí se fa tancar, pues estem duent un raó que mos ve, a nosaltres mos arriba des de València, sí que ve de Senegal, però el preu tampoc no té res a veure. Nosaltres mos podem permetre el luxe, per així dir-ho, de vendre-ho en el públic entre 28 i 45 euros. O sigui, és que és molt gran la diferència. Sí que és vera que ve de Senegal, que no és un producte local, però també hem de mirar un poquet la part econòmica.
Ja, per curiositat, que... José, el raó, el local, el que es va pescar ahir, ha hagut algun comprador? Mm-hmm. O tal vegada quan ha sentit el preu, no sé, ha fet una passa enrere?
Amen. El problema és que com que n'hi ha hagut tan poc que no té opció. O sigui, la gent que el vol o l'ha de pagar en aquest preu o haurà d'esperar. És que no n'hi ha d'altre.
Dèiem que no n'hi ha d'altre, però no sé si, com a peixater, esperes que en les properes setmanes un pique ja hagi començat la temporada de raó, aquest preu de raó mallorquí davalli, i si qualcú se vol permetre el petit gust de cuinar-ne una pellada, no li surti a preu de que anar-hi jove. Però clar, jo ara pensava que na Joana Maroto m'havia promès fer raós a casa seva un dia per sopar, i no sé si en aquest preu aquest sopar l'acabaran fent el mes de febrer.
Bueno, espero que si vas aquest dia a fer sopar, duguis una bona botella de vi per compensar el preu de roa.
A no ser que els hagi anat a pescar jo.
Clar.
Que aquesta és l'altra.
Exacte.
Ah, aquesta podria ser.
Que no. Segur que te sortirà
sí,
millor.
El problema és que han de tenir, per ser recreativa, han de tenir llicència i només segur barca. I si després és d'una barca, tu saps que no són gent barates.
No, i tant.
La benzina i tot això... No sé com es compensa més. Si esperar que vagi un poquet en el mercat i anar pescant-los a plaça o sortir la mena que trobam.
120, 140 euros el quilo, només tres caixetes petites al mercat de l'olivar. Quan creus que podria començar a davallar el preu? Haurem d'esperar encara algunes setmanes, veritat?
Sí, un poquet que també mos hem trobat. A part que és el primer dia, mos hem trobat una mica de temporal. Jo crec que en dues, tres setmanetes la cosa ja començarà a baixar, haurà un poc més de quantitat.
Que recordem que hi ha com aquesta eufòria, no?, per menjar aquest peix tan preuat pels mallorquins en el principi, però clar, que fins al dia 31 de març se poden pescar, però clar, mos demanen que té raó perquè sigui un peix, José, tan preuat, sobretot pel gust, per la tradició. Ahir varen començar a conversar amb el director general de pesca i ell mos deia que, per exemple, a Canàries ni el pesquen perquè no el se mengen, el tuden perquè no els agrada. És un tema cultural?
Jo crec que sí. Jo ho he dit moltes vegades que el raó, des del meu punt de vista, no es fa... No, a més, jo no pagaria personalment el que val. Jo crec que la demanda de raó el que té és el que comentaven, que sortia a pescar i fer la bauxa. Jo crec que és més això que el que és el peix en si, perquè per jo és un peix blanc, però té molta d'espina. Jo m'estim més qualsevol altre peix que... una molla de peixos menys coneguts que són, per jo, molt més bons i
José,
molt més econòmics.
Allò que vols dir tu és que està sobrevalorat.
Exacte.
I no queda ben clar aquest missatge, tot i que, com dèiem, és molt preuat i també tot el que l'envolta, no? Aquesta cerimònia d'anar a pescar-lo. Ahir era dia primer, s'obria aquesta veda, començava la temporada de raó i el resultat és aquest, que de moment el preu és totalment inaccessible. José Martí, en directe des del Mercat de l'Olivar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, com sempre. Una ferrada molt forta.
Igualment per tu. No menjaran raons. El manco no en el
no,
dia
moment.
D'avui. Esperarem una mica, a no ser que sortigueu a pescar a vosaltres.
Ni que m'adugueu una botella de vi ben bona, com de en José. De moment no menjarem.
No, però també de vegades, com a consumidors, paguem la novetat. O s'urgència, raons.
És necessari pots menjar raons ara.
D'aquí tres mesos n'hi haurà, quan la gent ja s'hagi cansat de menjar-ne, ja te podràs pagar un preu una mica més assequible, si te fa il·lusió tastar-los, perquè si no, en aquest preu
vos agrada a vosaltres.
Crec que em pegaràs una bona penjada.
Perquè ara, per exemple, que també és temporada de llampuga, ja me donen a triar i m'aquest amb un raó, no un llampuga, però clar, això va a gustos.
No, i segur que hi ha qualcú que encara ha comprat un el dia d'avui perquè per a gustos colors i també hi ha gent capritxosa, no?, que en aquest cas vol estrenar temporada. Qui sap. De moment, com dèiem, un preu inaccessible. 10 i 24, uns consells, tornant tot d'una. Thank you.
vostres ràdios. Servei públic.
IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 26 minuts, seguim en ruta i seguim repassant l'actualitat. Avui parlem de consum d'antibiòtics. A les Balears ha davallat precisament. L'any passat a l'atenció primària va caure un 10,4% i les Illes ja tenen un dels consums més baixos de tot l'estat.
Exacte, Marta, una bona notícia, sobretot perquè l'ús excessiu o inadequat d'aquests medicaments afavoreix l'aparició de bacteris resistents, els coneguts com superbacteris.
Però hi ha una dada que contrasta amb aquesta evolució. Als hospitals públics de les Balears, el consum d'antibiòtics va augmentar un 5,1% l'any passat. I avui en volem parlar de tot plegat amb el metge Javier Arranz. Javier, molt bon dia, com estàs?
Què tal, bon dia, com esteu?
Encantat de saludar-vos, com sempre. Com han d'interpretar aquesta davallada d'un 10,4% en el consum d'antibiòtics a atenció primària, però aquest augment d'un 5,1% als hospitals? És una tendència que poden considerar positiva en el cas de primària?
Sens dubte és positiva. Sempre utilitzar menys antibiòtics i sobretot utilitzar-los bé és una bona notícia, perquè, com bé heu dit, disminueix aquesta possibilitat de generar bactèries resistents que poden donar problemes a la llarga. La situació en els hospitals és clarament diferent, sobretot per al tipus d'antibiòtic que s'utilitza, que acostuma a ser un antibiòtic més ampli espectre i, per tant, amb més pressió damunt aquestes resistències bacterianes.
Javier, i què hi ha darrere d'aquesta reducció? S'està prescrivint millor els antibiòtics o simplement se'n prescriuen manco?
Jo crec que està passant les dues coses, però ho hem de matisar. Després d'un rebot força important, d'un repunt de l'utilització d'antibiòtics després de la Covid, pensem que la Covid va ser una interrupció molt important de la prescripció en línies generals, però sobretot dels antibiòtics. Sobretot els dirigits a infeccions respiratòries, que és probablement la principal causa d'utilització d'antibiòtics a dintre de la comunitat, de l'atenció primària, no? Doncs després d'aquest repunt, diguem, tornem a un poc la tendència prèvia a la Covid, encara que hem de valorar dintre dels següents anys. En aquest moment estem realitzant alguns estudis i les prediccions, si no s'apliquen mesures, i per tant és molt important dir-ho en aquest moment, que s'han de continuar aplicant les mesures que ja s'estan fent, doncs de vegades pot haver-hi també una tendència a pujar l'ús d'antibiòtics. Això per una banda, i per una altra sí que ens preocuparà o ens preocupa analitzar quin tipus d'antibiòtics estem utilitzant. Està molt bé disminuir-los, això és una bona notícia, però a més els hem d'utilitzar bé. No hem de començar a utilitzar antibiòtics de més capacitat d'atacar diverses bactèries, perquè això generaria aquestes resistències.
I, Javier, per fer una mica de pedagogia, què hem de fer en antibiòtic que molt sobra? Ho dic perquè de vegades te posen un tractament, la capsa és més grossa d'allò que has de prendre i te'n queden un parell a casa i després, si se te repeteixen els símptomes, en lloc d'anar a atenció primària o anar en el metge de capçalera o allà on hagis d'anar, decideixes prendre l'antibiòtic tu que teva. Per què això no ho hem de fer? Perquè ho tinguem clar d'una vegada per totes.
Doncs mira, curiosament, una de les accions que estava comentant, precisament recent, és aquesta adequació de la quantitat de pastilles que vindran en cada capsa. És a dir, que darrerament, per adequar a les pautes més curtes que estem utilitzant en alguns tractaments, s'està canviant, s'està procedint a canviar el número de pastilles. És a dir, que aquesta possibilitat de que quedin pastilles, probablement en alguns antibiòtics, deixarà de tenir, o sigui, deixarà de tenir lloc d'aquí a un temps, no dic immediatament. Bueno, per què és important? Doncs, mira, curiosament, un dels primers motius perquè una persona ve no, per un problema d'infeccions és, per exemple, un mal de coll. A mi em fa mal el coll i com la darrera vegada que vaig anar al metge em va dir que tenia unes angines i vaig prendre un antibiòtic, dic, doncs, tindré el mateix i he de prendre un antibiòtic. Doncs, curiosament, aquest antibiòtic, en el cas que aquesta infecció fos bacteriana, no faria efecte fins al cap d'uns dies, és a dir que no t'eliminarà aquest dolor. Per tant, millor utilitzar un analgèsic o un antiinflamatori abans d'utilitzar un antibiòtic. I la segona recomanació és, si realment se manté amb una febre o els símptomes se mantenen, anar al centre de salut. Per què? Perquè tenim unes tècniques, és una altra de les accions que s'estan fent i que donen bons resultats, unes tècniques de diagnòstic ràpid que ens permet, per exemple, en el cas de les amigdalitis, de les angines, detectar si realment la causa és bacteriana o no. I, per tant, podem dir, escolta, tranquil, no és bacteria, no és necessari que prenguis antibiòtic, o pel contrari, sí, has de prendre un antibiòtic. O sigui que realment iniciar un tractament antibiòtic no ens dona cap millora i, en canvi, sí que ens pot millorar molt al anar a consultar en un metge, en un centre sanitari, quan al cap de dos dies, tres dies, veiem que aquests símptomes no cedeixen.
Que és molt important aquesta davallada del 10,4%, perquè, clar, alguns estudis apuntaven una cosa molt perillosa, que és que cada vegada ens feien més resistents a l'antibiòtic. O sigui, que se pot entendre com una lectura molt positiva. Tant de bo fos més, no?
És difícil millorar i, sobretot, partim... hem de pensar una cosa. Illes Balears no ha estat mai en el nivell més alt de prescripció antibiòtica, sinó més bé per davall de la mitja nacional. Millorar quan la fe sempre és complicat. No és gens fàcil. Per tant, evidentment, és una bona notícia. Però jo també voldria deixar molt clar que encara podem tenir una mica aquest efecte després de la Covid, que hem d'analitzar en els següents anys com va i que, per tant, no hem de deixar d'aplicar aquestes accions, aquests mètodes de diagnòstic ràpid, inclús augmentar-los per altres patologies, per exemple, les infeccions d'orina. Sabem que les infeccions d'orina poden ser una causa de malaltia greu i, per exemple, d'utilitzar antibiòtics més potents o que sigui a dintre de l'hospital. Si aconseguim tenir proves ràpides que ens permeti dirigir molt bé l'antibiòtic, això serà una gran millora. Jo crec que dintre uns anys veurem accions d'aquest tipus. Continuar lluitant, no només en la davallada dels usos d'antibiòtics, que encara podem millorar, sobretot, per exemple, jo diria en les persones de major edat. Estem utilitzant més antibiòtics en les persones de major edat per la por a una mala evolució, o utilitzar millor els antibiòtics, i utilitzar els antibiòtics adequats. Uh-huh. És a dir, no utilitzar un antibiòtic que mati tot quan potser no és necessari. Jo crec que en els següents anys aquí està el repte, no només utilitzar menys, sinó sobretot utilitzar millor. I potser també focalitzar molt o identificar molt bé doncs els centres sanitaris o els professionals o potser les persones que potser no utilitzem del tot bé els antibiòtics. És a dir, que encara hem de fer molta formació, explicar molt bé quin és el perfil prescriptor dels professionals, no? I després, per altra banda, aquestes accions no només han de ser al nivell del sistema sanitari públic, també al sistema sanitari privat, que també, i hem de recordar que de vegades les informacions d'aquesta davallada sí que és a nivell de tota la comunitat, també a la recepta privada, la qual és molt important, que recordem, a Balears pot arribar a suposar un 30% del consum d'antibiòtics. Per tant, també és un lloc on estem, o s'ha de fer aquesta formació o aplicar els coneixements o les tècniques de les que ja disposem.
Javier, la bona notícia és que atenció primària baixa el consum d'antibiòtics, 10,4%, però com explicam o com entenem, com hem de llegir que mentre el consum baixa atenció primària, en els hospitals augmenti, i la xifra és d'un 5,1%.
Bueno, jo te diria que inclús, inclús al millor ha davallat més. És a dir, de vegades clàssicament se deia, per exemple, els antibiòtics utilitzats pels hospitals fora de l'hospital s'atribueixen a atenció primària, perquè estan utilitzades a la comunitat, evidentment, no? Encara que la seva indicació no ha estat realitzada a el que considerem un centre de salut o l'atenció primària, no? Quan parlem d'antibiòtic a l'hospital, és un antibiòtic utilitzat dins de l'hospital, és a dir, amb els pacients ingressats. Per suposat, són pacients més greus, per això estan ingressats, és a dir, en patologies més importants. I estem veient que s'han d'utilitzar més antibiòtics o inclús també d'aquests antibiòtics més amplis precisament per aquestes resistències. Penseu que això significa que tenim un històric. Les resistències no apareixen d'avui a demà, sinó que van apareguent amb el temps i, per tant, en aquest moment en la societat estan tractant resistències generades per un ús excessiu de fa anys enrere, d'acord? És a dir, que encara trigarà molt a veure aquest efecte d'utilitzar menys antibiòtics o millors antibiòtics a la comunitat, veure el resultat a dintre dels hospitals. Per tant, en aquest moment és un moment molt important, perquè si per lo que fos se revertís aquest ús i comencem a utilitzar més, no aconseguiríem veure aquesta millora dintre dels hospitals. I en els hospitals estem parlant de patologia greu que probablement afectar a les persones ingressades amb bactèries, com heu comentat, superbactèries resistents a tots els antibiòtics, i per tant molt difícil de tractar, pacients ingressats a UCI, és a dir, pacients amb diverses patologies que són molt difícils de tractar. Llavors, aquest és l'objectiu final, no? És a dir, evitar les morts relacionades amb aquestes resistències que, evidentment, apareixen en pacients que estan ingressats en els hospitals. I també els hospitals, igual que a atenció primària, tenim tècniques de diagnòstic ràpid i intentem millorar. Per suposat, en els hospitals s'estan fent una feina molt important de desescalar. Això què significa? Significa que, potser d'entrada, puc utilitzar un antibiòtic més ampli, de més ampli espectre. És a dir, que pot atacar moltes bactèries perquè inicialment el pacient ingressa a urgències i no sabem encara què té. Però ràpidament, amb els anàlisis que se fan, se pot desescalar, se pot donar un antibiòtic que no sigui tan potent amb les dades que s'estan tenint als hospitals. És a dir, que és una feina molt important que s'està fent dintre dels hospitals precisament per aquesta disminució directa de resistències utilitzant amb antibiòtics d'ampli espectre.
Una feina conjunta, per part dels hospitals, com vostè bé explicava, però també per part dels usuaris, no?, que no han tingut una cultura, sobretot a l'hora de consumir medicaments, una cultura com toca, no?, en realitat, consumir únicament els que necessitem i, per descomptat, no automedicar-nos. Javier Arranz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per tocar un tema que, sens dubte, serà de molt d'interès en els següents anys.
I tant que sí. I, a més, és veritat, hem de, companys, un poc millorar aquesta capacitat de preservar els medicaments, de llançar-los on toca i, per descomptat, com he dit abans, de no automedicar-se. 10:37, una pausa més, uns anuncis, tornant tot d'una.
Tres ràdios Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I Vetres Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Ara.
I en Pugues, sí.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Avui 40 minuts, continuem el dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i just en aquest moment posant el focus al camp. Toca fer balanç de l'estiu, d'aquesta calor, d'aquestes temperatures. El camp ho ha notat, han estat mesos marcats per la calor, com vos deia, per les condicions meteorològiques dures i per una campanya que per als pagesos no sempre ha estat fàcil.
Sí, perquè darrere cada collita hi ha moltes hores de feina i també molt de factors que els productors no poden controlar, com poden ser el temps, els costos, els preus i la situació de el mercat.
I avui, per saber com està realment el camp, quina és la valoració que en fan d'aquest estiu tan calorós i quins són els principals reptes que venen a partir d'ara, a partir dels anys següents, els estius que venen, en volen parlar amb en Joan Gaià, d'Unió de Pagesos. Joan, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Començam per fer, si te sembla, una fotografia, no? Quin és el balanç que en feis des d'Unió de Pagesos d'aquest estiu i en quin moment se troba ara mateix el nostre camp, el camp mallorquí o el camp de les Balears en general?
Clar, ara és aquest moment de final d'estiu que canviem de període, diríem, agrícola, però tenim un parell de coses en marxa. Tenim la verema, estem en plena verema, és una verema que apareix contra tot pronòstic perquè venim d'una primavera i un estiu molt sec. En canvi, és una bona verema, és un raïm sa, i en principi apareix que hi ha més quantitat que l'any passat. Això ve lligat, per una altra banda, amb un pot de la caiguda del consum. Això dificulta les coses, perquè si fas més raïm i el consum llau, tens un pot de problema. Però sí, en principi és una verema que hi ha més raïm que l'any passat i d'una qualitat. Val? No hi ha hagut gilabruixades, no hi ha hagut problemes de lleig, per tant, el raïm arriba bé a la verema. Després tenim la campanya de la gerroba, que ja ha començat fa unes setmanes, perquè fa molta calor. És una campanya magreta perquè la gerroba pesa molt poc. Ha plogut poc i la gerroba té molt poc de carn.
S'ha notat moltíssim en el preu, l'evolució dels darrers mesos i anys.
Sí, i després tenim la campanya de hortalissa, que suposo que els oients ja han notat que han desaparegut del mapa les tomates i les mallorquines perquè l'estiu ha fet tanta calor que les plantes no han aguantat tota la temporada. Això fa un mes ja m'ho va explicar un pagès, m'ha dit final d'estiu, la tomata ja tornarà a anar cara perquè no n'hi haurà. Ja ha estat exactament així com ho va dir, perquè les plantes, degut a aquesta calor continuada, han accelerat el seu cicle vegetatiu i han acabat. I hi ha ara mateix poc producte hortícola perquè l'estiu li ha passat per damunt.
Com li han passat per damunt, per exemple, ara les veiem en pantalla, les domàtiques d'Armallet en concret, i fins i tot també els preves vermells, no?, que han quedat cuis totalment.
Sí, sí, en això m'ho referíem. No és només les temperatures que fan en de dia, que si ho notam, són les que no baixen a vespre. Són molt pesats amb aquest tema, però el problema és que les plantes no tenen gent de descans i, clar, s'accelera molt la seva vida útil.
No n'han tingut les persones, tampoc les plantes.
Així tot, nosaltres podem estar davant d'un ventilador, davant d'un aire condicionat, al mig del conró, aquestes tomatilleres, si a vespre no baixen de 27 a 8 graus, no poden aguantar tots els
tios. Impossible, imagina, calcular la quantitat de pèrdues que tot això suposat.
Clar, és que aquí s'ajunta un poc, tenim aquesta pseudocrisi econòmica que no se'n parla, però existeix. Hi ha un poc de caiguda del consum, però clar, el caiguda del consum se produeix menys i per això la cosa es compensa, però en el fons, si hem de parlar d'euros ingressats, és una davallada.
Clar, Joan, ara parlaves d'aquesta calorada que ha fet aquest estiu, les nits no ha refrescat, han tingut nits tòrrides, nits tropicals, això per es conreu és terrible. Com s'ha d'adaptar el camp mallorquí? No sé si és un canvi de conreu, si quan tu deies han de posar ventiladores a les plantes, no m'entendràs molt, no és que t'hagis de ventilar, però sí que s'ha de cercar qualque sistema per donar-los una mica de la perquè puguin aguantar tot l'estiu i no mos topa amb l'any que ve o s'altre, que no tenim tomàtiques a final de temporada. Per on passaria? No sé si ja hi ha I+D en aquest sentit, si aquest I+D és caríssim i després no surt a compte perquè tu pots tenir la teva plantació preparadíssima i pot tenir el teu hivernacle i ho pot tenir tot, però després no surt a compte per els costos que suposa, perquè tenir hivernacle tampoc és fàcil, jo penso molt ràpid que quan pega, quan bufa el vent, l'hivernacle se'n va a Cana Tix i tu ja pots tenir tot ben preparat, que també s'aqueló per una banda, però després venen les ventades, venen les pluges i el que te funciona en l'estiu no te funciona en l'hivern.
Clar, nosaltres fa quasi 3 anys ja que varen demanar precisament a la conselleria que s'aporat les piles en els temes d'imats de que dèiem, perquè evidentment hem de parlar de com adaptar les varietats que tenim, com adaptar les tasques. El tema dels hivernacles pareix com una contradicció, resulta que els hivernacles en l'estiu te donen una pau perquè pots fer que mitjançant s'emblanquinar el plàstic baixis les temperatures de dins, que mitiguis una mica d'aquests efectes. Evidentment, no tota la planta de temporada se pot sembrar en hivernacles, perquè això, afortunadament, no és l'almeria, i per tant, no tenim tanta superfície coberta, però sí que no queda més remei que adaptar aquestes coses. Hi ha una part d'investigació de varietats de deixar de sembrar segons quines varietats, també hem de ser realistes, eh? Vull dir, hi ha varietats que ja no se poden sembrar per això, i d'adaptar les tècniques de cultiu. És complicat, no se fa d'un dia per l'altre, i és ja. I clar, parlaven d'una baixada del consum, fer segons quines inversions, és molt complicat. Vull dir, l'escenari...
Que dona la sensació que està ofegant i ofegant i ofegant cada vegada més els pagesos. No acompanya entre preu el poc consum de producte local, els alts costos que suposa, la temperatura, les condicions climàtiques d'aquest estiu. Ostres, no...
Jo sabeu que intent no ser pessimista, perquè si no...
No pretenia ser-ho més, però és veritat que no acompanya...
Que el sector sempre plora, diríem, i jo m'agradaria pensar que el que hem de fer és fer de la necessitat virtut i d'aquestes escenari que és un poc catastròfic, hem de ser realistes, ho és, a nivell empresarial ho és complicat, anem a socialitzar, diríem, el drama precisament per cercar la complicitat dels ciutadans, perquè jo ho dic sempre, això passa per consumir producte local, perquè si tot el que parlam el consum de producte local va a gent, però clar, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania aquesta corresponsabilitat que tenim en el territori, en el paisatge, en el país, perquè els pagesos hem de ser, malgrat ja no. I per tant, si hem de ser, anem a teixir aquestes complicitats per tenir un missatge positiu, també, perquè en el fons tothom vol veure Mallorca cuidada. No volem que Mallorca sigui un famer, no volem que Mallorca sigui una marina bruta, no volem, perquè a més és delicat, i vivim, i ve molta gent de visita, per tant, anem a tenir aquest pacte urbano pagesívol per fer la cosa més atractiva entre tots i per poder-los tirar.
I també per als turistes mateixos, que no és el mateix passar per un camp conreat. Jo ara penso en el Valle del Jerte a Extremadura, que és com el camp de cirerers del Japó. No és ben bé el mateix, però molta de gent se'n va a Extremadura quan estan els cirerers en flor a fer-se fotos perquè el paisatge és meravellós. Una mica com passa quan el camp mallorquí està conreat, jo xerra de Mallorca, que és el que conec, tu passes per allà i fa goig voreró i no veure un sementer totalment socorrat, que només veus allà forratge i que no porta bellesa paisatgística, és a dir, el que tu comentaves, també hauríem de pensar en el conreu, no només per alimentar-nos, sinó també per aquest son fin extra que aporta per als visitants il·lustres que tenim que venen aquí a cercar en bellesa.
Totalment. Mira, ara explicaré una cosa mig personal. La meva companya, que és una lota molt intel·ligent, sap que jo som mal de treure de que nostre, no m'agrada gaire viatjar, i m'ha dut a fer una ruta pels Alps a veure formatgeries. Clar, ella ha sabut que així...
Ja t'ha tingut ull, ja ha dit, no va triar.
No, les dones són molt intel·ligents i ha fet això. És espectacular Suïssa com cuida el paisatge. I clar, ben malalt de les vacances, t'entretens un poc a cercar xifres i te'n dones compte de que la contribució econòmica del sector primari a Suïssa és com a les Illes Balears. És un 1% del PIB, és miseri. Però s'hi destinen 10 vegades més recursos públics. I te'n dones compte que te'n vas a 1.800 metres i no hi ha ni un metre quadrat que no hi hagi una petjada respectuosa de l'home damunt la natura. I això, jo m'he demanat que ara hi ha bocins que fa 10 anys tenen cultivats que s'estan convertint en una marina. Hosti. És un drama, en el fons, perquè una marina a Mallorca amb temperatures de 30 i pico graus durant tot el dia, qualsevol dia se pega foig perquè hi ha un bocinet de plàstic, hi ha un bocinet de vidre. És a dir, clar,
Allà... És un tema cultural, també, sí, educacional. Sobre
però hi ha models que funcionen, i jo crec que la nostra tasca és anar a cercar models que funcionen i copiar-los aquí, perquè tots ens interessa que la terra d'espredins que tenim, perquè ens van deixar Montuïri i que no sé què, molt típica, que està abandonat, pues tingui un ús agrícola, que estigui cultivat...
Una
i que...
segona oportunitat, no?, perquè no la deixa morir.
Perquè no queda més remei.
Clar, i t'anava a dir que tot en el final és un cercle viciós. Fa un estiu de pinyol vermell, en temperatures que no deixen ni alenar les plantes als vespres, no plou, fa falta aigua, i no sé si aquesta disponibilitat o poca disponibilitat de l'aigua també és una situació que vos preocupa. Hi ha preocupació de cara en els propers mesos?
És un tema que torna a estar damunt la taula, en parlam, i te'n dones compte que hi ha una pressió damunt de recursos hídrics que és molt forta. Hi ha col·lectius, com Terra Ferida, la setmana passada parlava del número de piscines que se fan a les Illes Balears, que és un desastre, i després te'n dones compte, les xarxes socials que aviat són un famer d'idees infumables, la gent diu, perquè piscina jo també vull ser meva. No, anem a socialitzar això una altra vegada i anem a veure què feim. Perquè l'oge no pot ser que omplim piscines i no podem ratllar camps de produir aliments perquè els pous s'aixullen. I està passant, eh? I la segona part d'això, que n'hem parlat també moltíssimes vegades, jo a vegades em sento un poc pesat, que és el tema de surts de l'aigua regenerada. No pot ser que un lloc que tenim, el visitant que tenim, que empleem tanta d'aigua, no la reutilitzem tota. Tota. I la majoria de l'aigua que se regenera a l'Illa Balears acaba dins la mà. I això és un drama. Dic que ja està un top vest per tirar aigua dins la mà. Anem al manco a intentar-la infiltrar en el subsal perquè potser la poden recuperar una mica. I això se fa mitjançant agricultura. Per tant, ja ho dic, jo vull ser, no som optimista de mena, anem a ser aquest braç armat que necessita la societat per fer Mallorca un lloc més habitable, i que, a més, si hi podem aportar una cosa econòmica que es produint, cultural i gastronòmica, anem a fer-ho, però amb alegria, vull dir, sense aquest tipus de complexes. Jo crec que per això som aquí, no? Per anar repitjant tip.
I també que parlant de producte local, ara que parlàvem de les tomàtiques, clar, hi haurà un moment que la tomàtica de remellet tradicional, la que feien servir per espamboli, aquella que la fregues i només te queda la pell, aquesta serà com soli o tomatiguer, si m'apures, perquè han intentat fer versions híbrides més adaptables, però el pamboli no queda igual. Per tant, també dona valor el que dèiem. Hi ha molta competència de producte estranger, però per molta tomàtica de remellet fake que arribi de fora, com la tomàtica de remellet mallorquina, és que no n'hi ha. Jo, de fet, en Contió Canaris, que el que més enyorava era la tomàtica de remellet. Se'n va dur llavors, perquè mon pare plantava, i se'n va dur, bé, dins un diari, llavors de la tomàtica de remellet de mon pare. Ho va intentar Canaris i no li va quedar igual. És a dir, la tomàtica de remellet necessita unes característiques que Mallorca els aporta. Això també s'ha de posar en valor. És a dir, el fet de que tinguem elements únics haurien de fer-nos veure que haurien de començar a confiar d'una vegada per totes, sempre ho dèiem, en el producte local, però, o sorpresa, tots els que van anar al súper a les 9 de la nit i comprant taronges,
sí,
que venen del nord d'Àfrica. Ahir parlaven d'espà, per exemple, acabes comprant la barra a la benzinera i no en el forner que utilitzarà millor material i una massa mare que anirà fins i tot millor per la teva digestió.
No, evidentment, té un efecte damunt la salut, té un efecte damunt els gusts que passam. Vull dir, has parlat de les tomàtiques, jo crec que és l'exemple paradigmàtic, perquè la tomàtica i el remellet és molt especial, té cosins fins i tot a les altres illes, a la península, però només són cosins d'en fora, no és la joia que és, i és un producte
són cosins bors,
eh? Sí. Fills de cosins. Sí, 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 sí. Fills de cosins, que no són res.
És una joia que l'han posat en dubte, que ha caigut en desús, i que ara sembla que se torna a recuperar, i així tot ha tingut les punyalades de gent d'aquí fent invents amb híbrids i registrant marxes molt... Que si fos en un país normal aquestes coses no passaria. I ha passat.
Que també t'ha dit que en certs sectors de la restauració aquesta tomàtica que polada a l'hora de fer pa amb oli ha fet una malada.
Sí.
Jo crec que hauria d'haver una normativa, la AIA hauria d'intervenir i quan tu demanes un pa amb oli, que t'ha dit un pa amb oli fet amb tomàtica que polada, jo entenc que amb això del pinzell va més ràpid, jo puc comprendre-ho tot. però un pa amb oli que te cobren 12 euros per un pa amb oli no te
el
pot
manco
dur, no te
hauria
pot dur aquesta tomàtica.
De ser autèntic,
sí,
veritat.
Clar, com ha de ser.
Si però... vos sembla, mira, no, que volies
apuntar, no el pa
amb oli, que això és important, eh?
Se la tiràs a sobre.
No, que el tema del pa amb oli ja sabeu que genera molt de debat.
No, però tens tota la raó. No cuidem aquestes coses que no són tan característiques de la nostra gastronomia, que la gent de fora els avalori i nosaltres els pervertim perquè sigui més econòmic. Així. No, hem de ser un pot ser.
Mira, queda en nosaltres, si te sembla, perquè parlarem de coses que venen de fora i que també, no sé si atempten el nostre patrimoni artístic, cultural, si conviuen, ara això ho decidiu vosaltres i entrem en el debat. Però han parlat a la tertúlia sobre el tema del farmear aura, que fenomen que se va fer viral, on uns joves surten en el carrer, fan balls, fan gestos i intenten competir per menys qui té més carisma. I ara sembla que les ballades populars, que el ball de bot s'ha posat ferma, i ha hagut una sèrie de publicacions de vídeos que també s'han fet virals intentant competir o intentant reivindicar el patrimoni artístic i cultural i la nostra essència davant aquestes batalles de farmear aura. Ha hagut algunes piulades a la xarxa social X que diuen batalla d'aura a la mallorquina. Escriu, per exemple, l'usuari Gargotaire, en unes imatges en les quals surten dues persones ballant a mig d'una plaça, que eren les imatges que hem vist abans, de dues persones farmejant aura. Són publicacions, aquestes, les del Ball de Bot, que han tingut molt d'èxit. De fet, algunes han estat compartides més de 34.000 visualitzacions, perdoneu, i més de 1.100 m'agrada. Jo no sé si Joan Gaià havia sentit parlar d'això de farmear aura. Aquí en el programa els meus companys ho saben, no és la primera vegada que parlem d'això, però no sé si tu t'havia arribat això.
Jo m'havia arribat com una cosa molt estrambòtica. M'ho disculpar, però som un amo clàssic i no... Sí, ho respecto tot, i millor això que no te s'adrogin ni voleu, res a dir de que fa el que vulgui.
Ai,
aquest seria... Aquest seria el titular.
Per això ho dic.
Millor farmejant taura que alcohòlits.
Totalment.
O de gavites.
Totalment. Alcohòlits, si han de veure millor quin poden parlar, però si no, massa bé, que farmeïn el que vulgui.
Que te trobes que és una excentricitat?
Bueno, no fa mal a ningú, tampoc, eh? No hem de sentir
d'anar
a anar. Hem de fitxar amb el que fa tot l'any. Deixeu fer un pot la gent que farmeïn aura, que s'acollin amb qui vulguin. Mentre consumeixin producte local, moren igual.
Mentre després de colgar-se amb qualcú, facin el pa amb oli, tomàtica de remellet...
Ni pus, friar sang i després friar tomàtica de remellet...
I compri el comerç local. Després la resta m'ho dona igual.
Jo és que crec que amb això totes les generacions pecant de lo mateix. Ja en temps de Plató, que criticava joves, que deia que les generacions joves anaven perdudes perquè ja no tenien els mateixos valors i que s'havia perdut pel camí un llençol en cada bugada. Troc que hiperventilar-me amb això, quan diuen Joan, si joves farmegen aura, ja està, que facin allò que vulguin, però també joves tenen tendència a pensar-se quan han inventat tot, perquè se bulla.
Exacte.
Des final del ball de bot, que és més que farmejar aura des de Santigó? Que era més que un intent de brevejar, de que sabies ballar, de que sabies els passos i de que podies lligar amb sa dona que t'agradava, que sorties allà i intentaves aixecar-li sa falda, o intentaves tocar-li rebosillo per mirada, crear un qualque tipus de contacte. Ho dic perquè a vegades m'ho pensant com ho hem inventat tot. Jo crec que no, està molt bé que se reivindiqui el ball de bot, sempre producte local i ball local, però també deixem anar joves que investiguin, que experimentin, que se creguin originals, perquè tots han viscut aquesta sensació i aquest moment. I ho vaig contar l'altre dia a Esports en Joc, que parlàvem precisament de farmejar aura, que ja vos no paradireu, joves del món. D'aquí 20 anys anireu a un concert d'en Fran Perea, com jo aquest dissabte, i sentireu sa vergonya aliena que vaig sentir jo en aquell concert. Perquè a mi fa 20 anys jo hagués matat per conèixer-lo i vaig veure en aquell jove de Montserrat i ballant fent allò que podia i vaig dir, com passa... No, que el temps passa per tots i de vegades...
Però és la nostra edat, si és con Nadal.
Per això mateix.
Ah, val.
Però que fa 20 anys era meravellós, una más uno son siete,
i nosaltres també.
I ho escoltes ara i dius, escolta, pot ser que haguéssim pogut optar per un altre versen de que síl·labs.
De totes maneres, si és con Nadal és una caixa de sorpreses referent als gustos musicals, eh?
Perdona, jo sempre vaig ser d'en Fran Perea.
Joana Maroto,
no
respecte a aquestes ballades populars...
Ballades. Bé, jo també, com en Joan Gaià, ho respecto tot, eh? I no és que vulgui contradir en Xisco, però és que crec que Saura se desprèn sense haver de fer el gambirot. I amb això que me respectin o que m'entenguin els joves no els voldria ofendre, però també a vegades pareix que se posa una cosa de moda i per molt que sigui una botxada, l'han de posar de moda i l'han de fer, igual que quan xerraven tant d'Asterians, no? evidentment, tu deies que fins i tot se podria entendre com un, una batalla de hip-hop que se varen posar...
Fermi Araua, l'Estèries m'apareix que ja superam o que passam una línia vermella molt dura.
Jo crec que m'ho hem de fer mirar i crec que sempre vaig allà mateix, crec que les xarxes socials a vegades no fan cap bé perquè fan creure a tothom, no només en els joves, perquè aquí no només podem culpabilitzar o assenyalar els joves, crec que les xarxes socials ens fan tornar a tots una mica beneitons.
Joana Maroto, Estèrians, per jo... sí que traspassa aquesta línia vermella, que no s'entengui, perquè penses que estan tocats desvolat.
Però aura n'hi ha, ha hagut sempre. Hi ha hagut artistes que han tingut aura. Jo penso en Rafael, ja era un farmejador abans que existís el concepte. O, per exemple, Maria del Mar Bonet mateixa. Sí, tu la veus damunt l'escenari, té aquell alouk que dirien els francesos.
Que en realitat és carisma, no? Podríem utilitzar
tot
la paraula carisma.
Tot i que ara li posam un altre nom i mos pensant que hem fet un aura.
Però, en aquest cas, és acumular amb aquests gestos, mirades, postures i tot allò que hi va darrere, acumular com a punts que són estrets de jocs online o de jocs, no sé, de...
Bé, conclusió, no companys, que farmegin aura sempre que consumesquin producte local.
Ni més ni
ja m'ho dona igual, que facin el que vulguin, veritat.
Talment.
Joan Gaià, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies a la ràdio, publicitat a la tele, encetant tot d'una la tercera i darrera hora de programa.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. La pressió humana no toca sostre a les Illes. L'índex ha batut de nou rècord el mes de juny quan es varen aplegar la vegada, atenció, 1,93 milions de persones aquí a les Balears. Això suposa un 1,4% d'increment.